L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El cocodril i el mico. Fa molts, molts i molts anys, en un racó de Kènia, a la riba del riu Galana i molt a prop de la costa, hi vivia un mico molt simpàtic. Vivia entre les branques d'un mango. Aquell arbre era casa seva i des de dalt de tot podia veure un bon tros del riu abans que arribés al mar. El mico passava el dia escollint els millors mangos per menjar-se'ls. Eren la seva fruita preferida. A l'altra banda de la riba hi vivia un cocodril solitari. Un dia, mentre el cocodril havia sortit a fer una volta tot nedant lentament, va veure el petit mico atipant-se de mangos. Durant uns quants dies, cada matí el cocodril s'acostava fins a l'arbre on vivia el mico per observar-lo. Els mangos semblava que eren tan bons. Un d'aquells dies va nedar fins a tocar de l'altra riba i va cridar.
Ei, mico! Pots tirar-me un mango, sisplau? Tinc molta gana.
Des de quan els cocodrils mengen mangos?
No ho sé, però és que t'he estat observant moltes vegades i aquests mangos semblen boníssims. Me'n tires un?
I el mico n'hi va tirar un i li va tirar directe entre aquelles llargues fileres de dents afilades que tenen els cocodrils. L'endemà, el cocodril va tornar fins a l'arbre dels mangos i el mico va compartir els fruits amb ell. I l'endemà, i l'altre, i parlaven, parlaven, i es van acabar fent molt amics. Un dia, el cocodril va dir al mico que el volia convidar a casa seva.
Però com vols que vingui a casa teva si no sé nedar?
Puja a sobre meu i jo et transportaré.
El mico va saltar al damunt del cocodril i es va agafar bé al seu coll. I es van endinsar junts a les aigües del riu Galana.
T'haig de dir una cosa que no tinc ganes de dir-te.
Què és?
Va preguntar el mico.
T'he parat una trampa. T'he traït. No et vull ensenyar a casa meva ni convidar-te a sopar. Sé que estic a punt de perdre la teva amistat.
Però de què estàs parlant? N'he de més a poc, que no entenc res.
Els cocodrils del riu m'han demanat que et capturi. Fa temps que els vaig explicar que ens havíem fet amics i que compartíem els mangos.
I què volen? Mangos?
No... El cap dels cocodrils està molt malalt. El Consell dels Savis va decidir que només hi ha una cosa que el pot curar, i és menjar un tros de lleialtat. I tothom sap que es troba lleialtat al cor dels micos. Per això em van demanar que t'anés a buscar.
Uah! El meu cor! No m'ho puc creure!
Va exclamar el mico, tot sorprès.
Jo no volia fer-ho, però m'hi van obligar. De veritat que no volia espatllar la nostra amistat.
El mico era molt llest i de reflexions ràpides I després d'estar una estona callat, va dir al cocodril.
Tranquil, amic. Jo t'ajudaré a salvar el cap dels cocodrils.
De veritat que ho faràs?
Sí, però només tinc un problema. Els micos mai ens emportem el cor gaire lluny de casa. El meu és a dalt del mango, lligat a les branques més altes, i està ple de lleialtat.
Sí?
Va exclamar el cocodril, sorprès.
Sí? O sigui que ja pots fer mitja volta i tornar enrere fins al meu arbre. No podem perdre ni un minut. Si vols salvar el cap dels cocodrils, s'està morint.
El cocodril va tirar enrere, riu avall, tan de pressa com va poder. Va nedar com el vent, portant el mico a l'esquena, fins que va acostar-se a la riba on hi havia el maco. Abans que pogués acostar-s'hi bé, el mico va fer un salt i es va enfilar tronc amunt fins que va desaparèixer entre les branques i els fruits. Van passar molts minuts i el mico no apareixia.
Ei! On ets? Baixa de seguida, que no tenim temps!
Però només li va contestar el silenci. El cocodril esperava i esperava i es va començar a posar nerviós.
Tan amagat tens el cor?
I només se sentia silenci.
Ei, amic, porta'm el cor, que el necessito. Em sents? Però què et passa?
Per fi, des de dalt de la branca més alta, el mico li va contestar amb veu forta i clara.
Uah, tu bèstia! Tens la lleialtat a les teves mans i ara l'has perdut tota. Ja pots tornar amb els teus amb les mans buides. Si no hi ha lleialtat al teu cor, no et mereixes la meva.
I aquesta és la fi de la fi d'aquest conte. Que ara se'n va riu galant amunt amb el cocodril. Vet aquí un gos i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El cocodril i el mico. Dins d'un meravellós llibre de contes per a nens i nenes. De la editorial Columna. Recollits per Anna Soler Pont. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure.
Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
A la marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: "No molesteu, no hi som", i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella.
Que no saps llegir?
Li va abordar la marmota.
Sí, però tinc una pregunta,
va dir l'ànec.
Quina pregunta?
Com us podria molestar si resulta que no hi sou?
És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: "Som fantasmes", i va tancar la porta al bec de l'ànec.
Ha arribat l'ànec?
Va preguntar l'os des de la cuina.
No pas! Era això... un venedor de regadores!
Es va inventar la marmota.
Un venedor de regadores? Que estrany!
Va rumiar l'os.
Fem una partida als darts?
Va proposar la marmota.
Vull esperar l'ànec. Em comença a preocupar. Potser amb aquesta nevada que fa...
Bé, ja saps que els ànecs són uns somiatruites i romancegen.
I si s'ha perdut?
Es va imaginar l'os.
Tinc gana! I si comencéssim a menjar el pastís?
Va intentar distreure'l la marmota.
Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
Millor que hi vagi jo!
Es va avançar la marmota tot d'una.
No fos cas que et constipessis el nas.
I decidida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
Què et passa?
Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
Batua l'os pedre. Primer, un venedor de regadores. I ara, un fantasma.
Va exclamar l'os.
Vaig a veure què passa.
L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
Una pregunta?
Va fer l'os agafant-lo al coll.
Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
Ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
Ho haveu vist?
El què?
Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra, com un llamp, i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan, toc, toc, va sonar la porta.
No obris, que són ells!
Va pregar la marmota.
Ells? Què?
Va preguntar l'ànec.
Ells tan fasmes!
Els fantasmes no truquen a la porta.
Va fer l'os anant a obrir.
Venim a veure els fantasmes!
Va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
Passeu, passeu!
Va riure l'os.
La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Senyores i senyors, aquí arriba el Circ Magiar!
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix d'or. Un vell i pobre pescador vivia amb la seva dona en una barraca a la vora del mar. Només tenien 4 rampoines per mobles, uns quants plats, una olla i una xarxa teixida a mà pel mateix home. Un matí, com sempre feia el pescador, va calar la xarxa. De cop s'adonà que pesava moltíssim. Molt content, la va estirar amb tota la seva força, convençut d'haver fet una bona pesca. Però en retirar-la de l'aigua, quin desengany! Només va veure un peixet de no res que cuejava. En agafar-lo, es va admirar encara més de tant com pesada. Oh, era un peixet d'or! El peixet forfollava per escapar-se, però el pescador, a la fi, el va poder ficar a la cistella. Quina sorpresa va tenir en sentir una veu que deia:
"Bon home, deixa'm anar. Soc tan poca cosa que mort no t'arribaré a les dents. Però si em deixes lliure, et donaré tot allò que em demanis."
Era el peixet que parlava. El vell pescador va rumiar una mica i va contestar:
molt bé, peixet d'or, ja ets lliure.
Un cop dins de l'aigua, el peixet va treure el caparró i va dir:
si mai em necessites, vine aquí i crida'm.
El bon home va tornar satisfet a la barraca i troba la seva dona a la porta.
Has pescat gaire?
No, només un peixet d'or que s'ha enredat a la xarxa. I saps què? M'ha dit que el deixés anar i que em donaria tot allò que jo volgués.
I què li has demanat?
No, res. Què volies que demanés?
Què volia? Ets l'home més ruc que hi ha sota la capa del cel. Podies haver-li demanat pa? No et sembla? No veus que no tenim res per menjar? Tros de suro? Poca pena?
Tant i tant li va dir que a la fi el bon home se'n va anar cap a la vora del mar i va cridar:
peixet d'or, bon peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
El peixet va treure el cap i va fer:
què vols, pescador?
Oh, jo no vull per res, però la meva dona no para de demanar-me pa.
No t'amoïnis, torna a casa i ja no te'n faltarà.
En arribar a casa, l'home pregunta des de la porta:
què hi ha, dona? Tens prou pa?
Pa? Va cridar la dona. Prou i massa que en tinc ara. Talòs, beneit del cabàs. Un cos si no ho havies de demanar. Tinc el vell esquerdat i no puc rentar ni un fil de roba. Cuita, ja hauries de ser a la platja.
El pescador se n'hi va tornar i va cridar:
peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
Em sap molt de greu, peixet d'or, però la meva dona vol un cosí nou.
Torna-te'n a casa, que ja hi serà.
En ser a la barraca, l'home trobà la dona traient foc pels queixals.
Un cosi, un cosi. I aquesta barraca què? No s'aguanta de vella. Ja pots anar a veure el peixet més de pressa que corrents i dir-li que en vols una de nova.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi. La meva dona vol una casa nova.
Torna a casa i ja la veuràs.
Així ho va fer el pescador i... quina sorpresa! La vella barraca havia desaparegut i al seu lloc hi havia una altra de nova, gran i polida.
Tocat del bolet, ja t'espavilaré jo!
Cridava la dona així que el va veure i l'empaitava a cops de garrot.
Et penses que em vull morir sent la dona d'un pobre pescador? Ja te'n pots tornar a dir-li al peixet d'or que vull ser la governadora de l'illa.
El pobre pescador, amb un cor petit, petit, va tornar a la platja i va dir:
peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, bon pescador?
La meva dona s'ha tornat boja. Ara vol ser governadora.
Au, vés a casa, prega força i deixa'm fer a mi.
El pescador se'n tornà i en arribava a veure una gran casa de tres pisos amb molts de criats. Entrà i va trobar la seva dona asseguda en un sential donant ordres.
Bé, doneta meva, ara ja deus estar contenta, oi?
Qui és aquest desgraciat que diu ser el meu marit?
Crida la dona als criats.
Tanqueu-lo a la quadra i claveu-li una bona pallissa.
Des d'aquell dia, el pobre home dormia a la palla i de dia havia de treballar d'escombriaire.
Quina mala ànima que tinc per dona,
rumiava l'infeliç.
Jo he fet per ella tot el que he pogut. Mai no he demanat res per a mi, i així m'ho paga.
Un bon dia, però, la dona es va tipar de ser governadora i feu cridar el seu marit.
Ja pots anar de seguida al peixet d'or i dir-li que ara vull ser emperadriu.
El pobre home, tremolant, va arribar a la platja.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, pescador?
Pobre de mi, la meva dona s'ha trastocat del tot. Ara
Vol ser emperadriu.
No tremolis, pescador. Prega força i deixa'm fer a mi.
Pel camí, l'home anava capcot resant. De cop va obrir uns ulls com unes taronges. Un grandiós palau s'aixecava voltat de jardins. La seva dona era allí, mirant-s'ho des del balcó. Però també es va avorrir de ser emperadriu i va fer cridar el pescador. Escolta, maleït bellot, ves i digues al peixet que ara vull ser la reina, la deessa del mar, i que tots els peixos m'obeeixin.
Però què dius ara? Això no pot ser.
Fes el que et dic o et faré tallar el cap.
L'infeliç pescador es dirigí esma perdut a la platja.
Peixet d'or, peixet d'or, posa't a cua mar i de cara a mi.
Va cridar dues, tres vegades, cada vegada més fort. Una onada gegantina es va alçar amb força i llavors va sortir el peixet d'or.
Què vols ara, pescador?
Peixet d'or, bon peixet d'or, què puc fer? La dona em farà tallar el cap si no la fas reina dels mars.
Del que et passa, pescador, en tens la culpa tu. Has de tenir més caràcter. Ni tu ni ella heu de manar l'un sobre l'altre, sinó que heu de decidir les coses entre tots dos.
I el peixet va desaparèixer aigua endins. El pescador va desfer el camí i en ser prop de casa seva es va quedar palplantat i esbalaït. En lloc del palau meravellós hi tornava a haver la vella barraca amb els quatre pellingots. Davant la porta, asseguda, la seva dona sargia uns calçons. I mai més el pescador, per més que calava la xarxa, no va tornar a pescar. El peixet d'or. I ve d'aquí un gos, i ve d'aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El peixet d'or. Conte rus, adaptació Eulàlia Valeri, de la editorial Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Yeah. Molt bé.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones al capdret. Trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del catret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els fantasmes no truquen a la porta. L'os i la marmota es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda freda com un glaçó, l'os va anunciar amb un somriure.
Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres.
A la marmota no li agradava l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'os. Mentre l'os estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia:
no molesteu, no hi som,
i el va penjar a la porta. No van passar ni tres salts de marmota que van trucar. Toc, toc. L'os havia anat al rebost a buscar mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella.
Que no saps llegir?
Li va abordar la marmota.
Sí, però tinc una pregunta,
va dir l'ànec.
Quina pregunta? Com us podria molestar si resulta que no hi sou?
És que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes.
I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt del cartell: som fantasmes. I va tancar la porta al bec de l'ànec.
Ha arribat l'ànec?
Va preguntar l'os des de la cuina.
No pas! Era això... un venedor de regadores!
Es va inventar la marmota.
Un venedor de regadores? Que estrany!
Va rumiar l'os.
Fem una partida als darts?
Va proposar la marmota.
Vull esperar l'ànec. Em comença a preocupar. Potser amb aquesta nevada que fa...
Bé, ja saps que els ànecs són uns somiatruites i romancegen.
I si s'ha perdut?
Es va imaginar l'os.
Tinc gana! I si comencéssim a menjar el pastís?
Va intentar distreure'l la marmota.
Potser n'hi ha passat alguna. Aniré a buscar-lo.
Millor que hi vagi jo!
Es va avançar la marmota tot d'una.
No fos cas que et constipessis el nas.
I de seguida va anar cap a la porta i va obrir. Tot seguit va tancar la porta d'una revolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites.
Què et passa?
Es va amoïnar l'os. Va intentar articular la marmota.
Batua l'os pedre. Primer, un venedor de regadores. I ara, un fantasma.
Va exclamar l'os.
Vaig a veure què passa.
L'os, amb tanta neu, va creure que era un ninot de neu. Però quan s'hi va apropar, va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar.
Però, ànec, què hi fas aquí, sense trucar?
És que tinc una pregunta, però no volia molestar.
Es va explicar l'ànec fent petar el bec.
Una pregunta?
Va fer l'os agafant-lo al coll.
Si vosaltres sou fantasmes, com és que jo us puc veure? Oh, és que jo també m'he tornat un fantasma ara?
Ets el fantasma de la marmota, en tot cas.
Es va enriolar l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetarrecs del foc i el xiu-xiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una ombra va ballar a la finestra i la marmota va gisclar.
Ho haveu vist?
El què?
Van preguntar distrets l'os i l'ànec. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra, com un llamp, i una altra que s'amagava amb uns ulls d'espia. Les ombres bellugaven fent una remor silenciosa quan... toc, toc, va sonar a la porta.
No obris, que són ells!
Va pregar la marmota.
Ells? Què?
Va preguntar l'ànec.
Els fantasmes!
Els fantasmes no truquen a la porta.
Va fer l'os anar a obrir.
Venim a veure els fantasmes!
Va anunciar l'estrus. La granota havia vist el cartell i havia escampat per tot el bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, i van anar corrent a tafanejar.
Passeu, passeu!
Va riure l'os.
La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes.
I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una història increïble de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda. Juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres, amb la col·laboració de la Biblioteca Central de Tàrrega i la llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
Punxem un punxó i el panxo va dir-li el pinxo punxem però la panxa no. El pinxo va dir-li al panxo, vols que et punxi amb un punxó? I el panxo va dir-li al pinxo, punxa'm, però la panxa no.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ara, 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 ara. Doncs diu que una vegada era el reialme dels xacals. S'havien quedat sense carronya, sense carn morta, i es morien talment de fam. Un xacal que era més vell, i perquè era més vell era més murri, va pensar la manera per a fer menjar. I diu, deixeu-me a mi que jo actuaré. Se'n va cap al reialme de l'elefant. I arriba allà i li diu, hola elefant, bon dia. Bon dia, va dir el senyor elefant, què et porta per aquí? Ai, si ho sabessis, elefant, passem més males estones en el meu reialme. En altre temps, en el reialme dels xacals, tot eren flors i violes. Teníem un rei, la cosa millor que et puguis afigurar. Qualsevol cosa que ens manava li acomplíem al moment, però aquell rei es va anar viciant. Va arribar un moment que ens encomanava coses del tot impossibles de complir, i saps què varen fer? El varen despatxar. I ara estem sense rei. No voldries pas tu fer de rei nostre, mira que et faríem tota mena d'honors. Qualsevol cosa que manessis te la compliríem, però al moment, a l'instant. L'elefant s'ho pensa, rumia, rasca una miqueta amb la pota sota la trompa, i al final diu, sí, accepto el teu oferiment. I ja teniu el xacalet que li diu, segueix-me, que et duré el reialme. I trup, 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 trup. El molt murri el porta un aigua moll, un aigua moix, un pantà. I quan té l'elefant ensorrat amb el fang, amb el llot, amb la sorra fins al coll...